Pau, apòstol de Jesucrist, per voluntat de Déu, i el germà Timoteu, als sants i germans fidels en Crist que són a Colosses. Gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesucrist. Donem gràcies al Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, pregant sempre per vosaltres. D'ençà que hem sentit parlar de la vostra fe en Crist Jesús i de l'amor que teniu envers tots els sants, per causa de l'esperança que us ha estat reservada en els cels, la qual ja vau escoltar per la paraula de la veritat de l'Evangeli, que ha arribat a vosaltres, com també a tot el món, i està produint fruit, igual com entre vosaltres des del dia que vau escoltar i conèixer la gràcia de Déu en veritat. Així també ho vau aprendre d'Epafràs, el nostre estimat company de servei, que és fidel ministre del Crist per vosaltres, i és qui ens ha assabentat del vostre amor en l'esperit. Molt bé, no sé qui de vosaltres últimament ha escrit una carta. Anna Marta ha escrit una carta? Sí? No em sorprèn. Dels joves i nens, qui últimament ha escrit una carta? Potser un postal des d'algun lloc de vacances o... No? Llavors, sí, vivim en un temps en què ja no escrivim cartes, no? Abans era tot un art escriure una carta. Abans que hi havia WhatsApp, de veritat s'havia de pensar abans d'escriure alguna cosa, no? I no s'esperava resposta directament. Llavors s'havia d'anticipar també que algú diria, llavors havies de pensar molt en una carta, què escriuria? Tot un art, també hi havia normes, s'ha de començar en algun lloc, s'ha de la introducció de la carta, com acabes una carta... Com s'ha d'escriure una carta? Sembla molt evident, però jo no crec que és tan evident el dia d'avui com escriure una carta. Això també noto en els tipus d'e-mails que jo rebo de tant i quan. Escriure cartes, és tot un art. Aquí sembla que no tenim temps. Tota la tecnologia ens ha donat més temps, pensem, però ja no tenim temps per exemple, seure a escriure una carta. Aquí a l'Església, per exemple, durant unes quantes predicacions al llarg d'aquests anys, vam citar d'un llibre de cartes, bueno, la Bíblia, el Nou Testament, però també, per exemple, col·lecció de cartes del pastor alemany Dietrich Bonhoeffer, un pastor que estava a la presó durant la Segona Guerra Mundial per un atempt d'assassinat de Hitler. I, clar, el presó tenia molt de temps, però escrivia moltes cartes, cartes a la seva promesa, al seu millor amic, als seus pares. Cartes. Tot un art de grans pensadors i persones al llarg de la història tenim encara col·leccions de correspondència. I una altra persona que va escriure una carta des de la presó va ser l'apòstol Pau. Pau escrivia una carta des de la presó, és la carta que estem començant a llegir, i també seguia en part les normes del seu temps per com escriure una carta. I això ho veurem també. Sempre hi ha una salutació, explica qui és, després hi ha una part d'acció de gràcies i pregària, hi ha una part de doctrina, diguem-ne, de teoria, explicant coses que s'han de saber, i després una part pràctica, llavors quines són les conseqüències de tot això que us he explicat, i al final acaba llavors amb records, petons, abraçades, però en el temps de Pau, no? En l'estil de Pau. A vegades inclou petons, també. Llavors, avui comencem també d'aquesta manera amb l'epístola de l'apòstol Pau i la predicació té com a títol l'Evangeli produeix fruit. I la primera part trobem en els primers dos versets. Allà veiem coses que potser no ens ho mirem en detall, però diu Pau, apòstol de Jesucrist, de Crist Jesús. Comença dient qui sóc jo, qui escriu, jo sóc el Pau, que us està escrivint, sóc apòstol de Crist Jesús. I això vol dir un apòstol és algú que és enviat. Un apòstol parla en nom de la persona que li ha enviat. Llavors, quan Pau diu que sóc apòstol de Crist Jesús, vol dir sóc escrivint Pau, però aquestes paraules tenen l'autoritat de Jesús. Hi ha algunes bíblies, no sé si sabeu, tenen lletres en vermell, saps? Són les cites directes de Jesús. Saps que tota la Bíblia és cita directa de Jesús. Tota la Bíblia, des de la primera fins a l'última pàgina. Quan Pau escriu, estem escoltant, estem llegint les paraules de Jesús mateix. Vale? Llavors Pau diu, jo sóc apòstol de Crist Jesús i no és perquè algun dia està avorrit i pensava quina cosa faré, quina feina anem a buscar, quines vacatures hi ha, quines... Potser apòstol. No, és per voluntat de Déu. No és un home arrogant, no és que ell pensava jo sóc la millor persona per ser apòstol de Crist Jesús. No, Déu li va donar aquesta tasca de ser apòstol de Crist Jesús. I si vols saber com va anar això, llegiu Fets capítol 9. Així llegireu com Déu va voler que Pau sigués apòstol. Pau escriu juntament amb Timoteu. Pau estava a la presó, no sabem exactament quina presó, jo penso que era una presó a Efes, podria haver sigut una presó a Roma o a Cesarea, i tenia l'ajut el seu company Timoteu, el tenia a prop. I junts escriuen aquesta carta. Timoteu, que es va convertir sota el ministeri de Pau, junts van plantar esglésies. Pau escriu dues cartes a Timoteu que trobem al Nou Testament. Junts amb Timoteu, germà nostre, escriuen una carta aquí als creients, als sants i germans fidels a Colosses. Colosses és una ciutat al vall de Licus, que ara seria Turquia. No sabem gaire també d'aquesta església. Sabem que Pau no va plantar aquesta església, del que sabem mai tampoc l'ha visitat. De fet, Pau no coneix personalment les persones a les que està escrivint. Però, llavors, més important que la seva ubicació geogràfica, Colosses, i podríem dir moltes coses interessants sobre Colosses en el temps de Pau, però molt més important que Colosses és que aquests creients, aquests sants i germans fidels, són en Crist. La seva ubicació espiritual és molt més important que la seva ubicació geogràfica. Són en Crist. I per tant els diu germans. Perquè un moment després de la benedicció, diu Pare nostre, Déu Pare nostre, comparteixen el mateix Pare. Tot i no conèixer-los de forma personal, els coneix. Els coneix en Crist. Formen part de la mateixa gran família. Que si has anat a vacances aquest estiu, i espero que també heu visitat alguna altra església, i si entres en una església que fidelment predica l'Evangeli, pots entrar i penses, no conec aquesta gent, però de sobte te'n dones com, sí, els conec d'alguna manera. Som família. En Crist. Es nota. És aquesta gran família d'Abraham que ha anat creixent més i més. Això no és una cosa que hem d'aprendre per sentat, perquè, de fet, famílies avui en dia són especialment marcades per separació i divisió, distància. La primera família del nostre món, segons la Bíblia, és la família d'Adam i Eva. I què sabem d'Adam i Eva? Divisió, separació. Entre els seus fills, l'un va matar l'altre. Per què va entrar això? Per què aquesta divisió? I llegim com ells caminàvem amb Déu, teníem bona comunió, i què passa? Per la temptació del diable, Adam i Eva es cuien a si mateix. I l'un culpa l'altre, i què passa quan culpabilitzes d'un altre? Ja creies com a mínim la distància d'un braç. Distància. Entre Adam i Eva, a causa de la distància còsmica que ha entrat entre Déu i l'ésser humà. Abans hi ha una via i entra una distància còsmica, una distància que ningú pot creuar, una esquerda que ningú podria tancar. Fins que entra el protagonista d'aquesta carta a l'escena, que és Crist Jesús. Jesús és el protagonista d'aquesta carta. Aquesta carta, més que qualsevol altra carta al Nou Testament, exalta i canta i s'alegra en la persona de Jesucrist. Jesucrist és Déu mateix, la segona persona de la Trinitat, 100% Déu, que entra en la nostra història i es fa 100% home. Llavors, és important, perquè què passa? I Pau després també ho diu en aquesta carta, en el seu cos humà, ell ens ha reconciliat amb Déu. L'única persona que pot creuar aquesta distància, que pot tancar aquesta esquerda, és Crist mateix. I ell ho ha fet. Ell ha vingut a aquesta distància que ningú podria travessar, ha vingut aquí. I en el seu propi cos, a la creu, ell ha tancat la bretxa. I per tant, és possible ser família d'un apòstol que va viure fa 2.000 anys. No molt més, ser família de Déu mateix. I això afecta totalment com llegim aquesta carta, perquè si tu penses, oh, jo i els colossens, què més dona? Bueno, nosaltres potser, no, segurament no coneixem l'apòstol Pau personalment. I els colossens podríem invertir tota la nostra vida investigant coses arqueològiques i altres de qui eren i què havien fet, etc, etc. Però no, a causa de Crist, de ser en Crist, un tema que desenvoluparem al llarg d'aquesta epístola, nosaltres formem part de la mateixa família que els colossens i que l'apòstol Pau. Si som en Crist, si hem posat la nostra confiança en ell, tenim tota l'assegurança de formar part d'aquesta família. I en segon punt, és que també canvia totalment com mirem a l'Església. És una cosa que també Pau vol adreçar en aquesta carta. És l'Església no és un petit grup humil de gent que té bones intencions, però de fet, no, l'Església és gloriosa. L'Església té una membresia incomptable. Si comences a comptar totes les persones que formen part de l'Església de Jesucrist des d'Abraham, doncs bona sort. Incomptable. Això m'he sentit la setmana passada. Vam veure llavors l'altra banda de la Bíblia, Apocalipsi 7, una multitud incomptable davant del tron de l'Anyell. Com mirem a l'Església? Una gran família en Crist. Llavors, el segon punt és que llavors Pau entra i ahir el primer fruit de l'Evangeli que veiem aquí és llavors una gran família. L'Evangeli produeix una gran família. On abans hi havia separació i divisió i distància, l'Evangeli produeix la gran família de Déu. Llavors entrem a la segona part del passatge d'avui i allà veiem Pau entrant, bueno, o explicant sobre la seva pregària. Per Pau, la pregària té tota la prioritat. Pau entenia alguna cosa que el John Bunyan, vam parlar de John Bunyan a la reunió de pregària també el dimarts passat, ell deia, pots fer moltes coses després d'haver pregat, però no pots fer res més que pregar fins que hagis pregat. Sí? Pots fer moltes coses després d'haver pregat, però no hi ha res més que fer de pregar fins que hagis pregat. Sí? Pau entenia això. Per Pau, la pregària és una activitat constant i contínua, una actitud. I, de fet, per ell també l'acció de gràcies té gran prioritat. Des del verset 9 veiem que ell prega sempre. En aquest verset, en la nostra traducció, també ho diu, però jo crec que més bé diu aquí, sempre quan preguem, donem gràcies. En la seva vida de pregària, l'acció de gràcies tenia prioritat. I també ho veiem en aquesta carta. Abans de no tractar res més, comença a donar gràcies a Déu. I posés una cosa, després de més de 2 mesos, una sèrie sobre els salms de acció de gràcies, donem gràcies al Senyor, una cosa espero que hem après. Està molt bé donar gràcies de forma individual, però hi ha una raó, perquè Pau es escriu els seus motius d'agraïment. Perquè d'aquesta manera ells també els obre els ulls per l'obra que Déu està fent i els crida a la lloança. Potser per això ja hauríem de fer una reunió de pregària cada dimarts i més que la meitat fer acció de gràcies. Obrir-nos els ulls per les coses que Déu ja està fent enmig nostre. I llavors Pau dona gràcies per algunes coses. Pau dona gràcies per l'evidència de l'Evangeli enmig d'aquesta comunitat dels colossens. Ell veu evidències de fe en Crist Jesús i amor cap a tots els sants, diu. Fe en Crist Jesús no és perquè tothom ha de tenir fe. No, has de tenir fe. No, no és una fe abstracta, és fe concreta. Fe en Crist Jesús. És confiança en la persona de Jesús. És recolzar-te amb tot el teu pes en Jesús. Com jo em puc recolzar la barana del meu balcó, sabent que no cauré. I el mèrit no és en la meva confiança, sinó en la capacitat de la barana. Fe en Crist Jesús. Crist Jesús aquí és molt important. No es tracta de la importància de la fe, és de la importància de Crist Jesús, que és digne de tota confiança. I llavors també viure no només un moment de conversió, sinó una vida marcada per aquesta confiança d'unió amb Crist, Pau diria en aquesta epístola. Què vol dir? Per mitjà de la fe som vinculats amb Crist. Som trobats en Crist. Quan Déu em mira a mi, veu el seu fill estimat. Soc en Crist. En el seu cos, l'Església, soc trobat en Crist. Aquesta és molt més que actes de confiança i fe, és una vida contínua expressant la nostra confiança en Crist, sabent que som units amb ell per mitjà de la fe. I com a conseqüència necessària, l'amor cap a tots els sants. Si la fe és el vincle vertical amb Crist, l'amor és el vincle horitzontal amb els altres. No es pot separar aquests dos vincles. He dit que amb el pecat va entrar la divisió i la separació. Però l'Evangeli produeix vincles. Vincles més forts que vincles de sang. Jo no us coneixeria, sincerament, si no fos per l'Evangeli. I us estimo més gairebé que la meva pròpia família biològica. És fruit de l'Evangeli. No és un amor que neix d'una persona mateixa. És fruit de l'Evangeli. Som units per la fe amb Crist, junts. Pau no està parlant d'actes individuals, de persones de fe i d'amor. Està parlant sobre una comunitat que experimenta i viu aquesta fe en Crist i els amors entre els germans. Com és possible viure, creure i estimar d'aquesta manera? Potser algú ja al llegir pensava, ah, mira, fe, amor i esperança. Això ja he sentit abans. Fe, amor i esperança. On seria? Bueno, 1 Corintis 13, la carta dels Hebreus, 1 de Pere. Són tres paraules que surten molt sovint en conjunt al llarg del Nou Testament. De fet, són els trets del cristianisme autèntic, diríem. Però Pau aquí no es posa de forma paral·lel. Diu, fe en Crist Jesús i amor cap a tots els sants a causa de l'esperança de l'Evangeli. Aquí esperança té un altre lloc. I això és molt important en l'epístola de Colossens. Ell ho dirà, perquè vosaltres diu, no diu esperança de l'Evangeli, diu esperança que heu escoltat ja en l'Evangeli, però després també ho dirà en Colossens 1, aquí, 23, si no us moveu de l'esperança de l'Evangeli. És la mateixa expressió. Com l'esperança de l'Evangeli? Quina esperança? En la introducció vaig parlar d'una impossibilitat, la impossibilitat més gran, que és creuar aquesta distància còsmica entre Déu i l'ésser humà. L'Evangeli els ha portat la més gran esperança, que Crist ha derrotat la més gran impossibilitat en el seu propi cos. Allò que per éssers humans és impossible, és possible per Déu. Hi ha esperança. Hi ha esperança que es pot tenir pau amb el Déu de l'univers, amb el Creador de totes les coses. I esperança en aquest sentit no és com ai, espero que passi, però segurament no. No, esperança en el Nou Testament és una plena seguretat. Pau enfatitza això perquè diu que us està reservada al cel. Jo algun dia m'agradaria entrar en un banc, com en aquestes pel·lícules, no? On la gent entra en un banc i els porten a una sala especial amb caixes fortes, saps? I ni tan sols els empleats, els funcionaris del banc poden entrar en aquesta caixa forta perquè té un número i un nom i només tu, amb totes les possibles maneres d'identificació, pots entrar-hi. És una cosa segura. Això és meu i ningú més tocarà això. D'alguna manera, Pau diu als creients en conjunt com aquesta esperança està reservada en una caixa forta que us està reservada al cel, en Crist mateix. Crist és la nostra esperança, la nostra seguretat que està al cel. Crist en la seva persona humana, en el seu cos humà, està a la dreta de Déu Pare. I ell és una garantia constant que en el seu cos humà Déu i home són reconciliats. No hem de tenir por. La raó perquè Pau se centra tant en la seguretat i en l'esperança és perquè els colossens estaven insegurs. Això ho veurem al llarg de l'epístola. Els colossens estaven insegurs. Havien rebut l'Evangeli i en el seu creixement, perquè és això, és aquests moments que estem més insegurs quan creixem. Si tens un bebè petit que plora molt i vol només la mama, ja saps que està en un salt de creixement, segurament. Bebès es posen molt insegurs, tenen por quan creixen fort. Un adolescent que creix de sobte molt ràpid, menja 5 cops que un adult, i es posa incòmode. Què he de fer amb aquests parts del meu cos? Qui sóc? Quan entres al batxillerat o a la universitat i comences a estudiar, són moments de creixement i t'adones més que res totes les coses que encara no saps. I penses, sóc suficientment llest? Ho podré assolir tot? O com a creient? Sóc jo el creient que hauria de ser? Sóc suficientment madur amb la meva fe? Jo veig tanta gent que viuen en fe. Són herois de la fe i amb la seva vida devocional i tot això, llegeixen tota la Bíblia 5 cops a la setmana. Increïble. Mai seré així? I Pau diu, no. No. La pregunta dels colossens és, som suficients? I la resposta és, no, no ho sou. Però no, no té la importància. Crist és suficient. Si ens fixem en nosaltres mateixos, i està bé fer certa introspecció, però si ho fem per trobar-hi confiança, desesperarem. Però si ens fixem en Crist, cap a fora, cap a aquesta esperança reservada per nosaltres en el cel, podem tenir seguretat, plena seguretat. Això heu sentit en l'Evangeli, diu l'apòstol Pau. Pau mai va arribar als colossens, però l'Evangeli sí. L'Evangeli no depenia de Pau. Pau parla aquí sobre l'Evangeli com una persona. L'Evangeli ha arribat a vosaltres. L'Evangeli té agenda pròpia. Pau no podia arribar, però l'Evangeli ho vaig jo. Ja trobareu una manera. L'Evangeli també ha arribat aquí. No depèn de la persona que estigui davant. No depèn de les formes i coses que fem. L'Evangeli, i quan arriba, produeix aquest fruit com sempre ha produït i produeix arreu del món. I aquest fruit és, en primer lloc, en aquest sentit, vides marcades per esperança. Esperança que ens fa viure de forma valent, amb confiança en el nostre Salvador i amb amor cap als altres sants, cap a tots els sants. Llavors, l'Evangeli produeix una gran família, l'Evangeli produeix vides amb esperança que s'expressa en fe en Crist Jesús i amor cap a tots els sants. L'Evangeli produeix fruit, l'Evangeli no ens necessita a nosaltres, l'Evangeli té força, l'Evangeli ha arribat a Ciutat Nova des del principi, no per qualsevol persona, sinó per Déu mateix. L'Evangeli no depèn de l'argument de la meva predicació, de la força de la meva retòrica, del nivell del meu català, o de la capacitat dels vostres cors o oïdes per escoltar. L'Evangeli produeix fruit i produirà fruit. Així és l'Evangeli. És aquesta la nostra confiança. De nou, mirem cap enfora i donem gràcies pel fruit de l'Evangeli enmig nostre. En tercer punt, és que l'Evangeli produeix servents humils. Com ha arribat l'Evangeli als colossens? Un tal Epafras, no sabem moltes coses de l'Epafras, segurament ell va plantar aquesta església. Era un convers, ell es va convertir del paganisme al cristianisme. I això li va impactar de tal manera que això va dominar tota la seva existència. Pau parla sobre Epafras com el meu estimat company de servei. És molt maco, això. El meu estimat company de servei. Hi ha un vincle entre Pau i Epafras. Però, de fet, diu el meu coesclau, diu. No el meu estimat company de servei, és el meu coesclau. No sé si és una paraula, no és una paraula, perdona. No, consiervo. O, no sé, és però és un servent, però com en el temps de Pau, no és com un cambrer el dia d'avui. Eh? Un, un servent, un esclau en el temps de Pau, no treballava 8 hores al dia pel seu jefe i després tenia les coses que volia fer. No, vivia a casa del seu amo i tota la vida es vivia en funció de la vida de l'amo. L'Evangeli va impactar tant les seves vides que ells van esdevenir esclaus de l'Evangeli. No en el sentit negatiu, sinó el fet que l'Evangeli els mou. L'Evangeli determina totes les coses que fan. Pau està escrivint aquí una carta a la presó. I no escriu, oi, i estic patint aquí a la presó, pregueu per mi. No, està donant gràcies per aquesta gent a fora. Per què? Perquè Pau i Epafras tenen vides marcades per aquesta esperança. Viuen vides en funció de l'Evangeli. I si l'Evangeli em porta a la presó, pues que m'emporti a la presó. I si per l'Evangeli he de caminar 250 quilòmetres dempeus per arribar a Pau a la presó per explicar la situació de la nostra església, bueno, ho faré. I Epafras és en aquest sentit esclau de l'Evangeli. I per què és important això? És perquè l'Evangeli aquí és l'amo. Hi ha gent que pensa que els predicadors fan servir la Bíblia per explicar-vos coses. Que la Bíblia és una eina per explicar coses. I, malauradament, això molt sovint és veritat a molts predicadors. Que fan servir la Bíblia per guanyar-se una audiència, un públic. I agafen coses ben maques de la Bíblia que interpreten de... Volen guanyar-se un públic. Però, en la forma bíblica, és al revés. L'Evangeli fa servir predicadors. Els predicadors són les eines en les mans de l'Evangeli. L'Evangeli té la seva agenda. I els predicadors són eines en les mans de l'Evangeli. L'Evangeli produirà el seu fruit. I ho fan persones que comencen a viure en funció d'aquest Evangeli. L'Evangeli que s'impacta de tal manera. I per això no has de ser un pastor ordenat o ancià. Són servents humils que han vist que han rebut una esperança segura, una herència. Han guanyat la grossa i ho han d'explicar a tothom i viuran en funció d'això. Han rebut una nova esperança. I no hi ha res que els pararà. I d'aquesta manera, Epafras també és un fidel servent de Crist per vosaltres. Epafras venia amb certes preocupacions de l'apòstol Pau. Però la primera cosa que Pau menciona és que Epafras ha vingut com un de vosaltres, com també ho repetirà al final d'aquesta epístola. No ha vingut dient, aquesta gent de la meva, estic fart d'ells. Mai aprenen sempre el mateix. Oh, si només algun dia siguessin més com jo. No. Epafras ve i primer diu, li parla del seu amor en l'esperit. Li porta bones noves. És un dels membres d'aquesta congregació. No està per sobre, sinó està per sota. És un servent d'aquesta gent i els serveix amb l'Evangeli. Ell els ha proclamat aquesta esperança. I ell pot viure en funció d'ells. És això el que fa l'Evangeli. L'Evangeli produeix aquest tipus de vides. Una gran família. Vides marcades per esperança i servents humils com Pau i Epafras. Persones que enmig de dificultats són agraïdes. Pau a la presó i Epafras després d'haver fet aquest viatge. Enmig de les preocupacions que podria haver tingut sobre aquesta congregació són gent agraïda. Com tractem nosaltres les nostres preocupacions i potser frustracions enmig de la nostra església? És molt important aquesta pregunta. Serem primer de tot agraïts per l'Evangeli i el seu fruit a mig nostre. No vol dir que ens hem de tancar els ulls per qualsevol altra cosa, però no robem Déu de la seva glòria. Perquè l'Evangeli aquí també, a Ciutat Nova, fa la seva obra i produeix fruit. Vides marcades per aquesta esperança. I junts som units amb les paraules de l'apòstol Pau més endavant en aquesta carta, lligats per la pau i juntats per l'amor, un cos amb vincles més forts que vincles de sang. Això és mèrit de ningú, sinó de l'Evangeli i de Crist mateix. siguem tots com Epafràs. Pau menciona Epafràs al final de l'epístola que ell té un gran zel per vosaltres i sempre està lluitant per vosaltres en pregària. També d'anar sempre en pregària, sempre lluitant per ells. La més gran preocupació d'Epafràs és el creixement espiritual dels seus germans en Crist. I com ho fa? No donar-los moltes lliçons. Primer de tot, pregar per ells, una contínua intercessió. Més que ser com Epafràs, siguem llavors com Crist, perquè Epafràs, com esclau de Crist, mostra tots els trets de caràcter de Crist, que continua fent intercessió per nosaltres. El que Crist més busca ara mateix és el nostre creixement, la nostra seguretat. En ell som. A la seva família pertanyem si has posat la teva confiança en ell. Formem part d'aquesta família amb vides marcades per l'esperança de l'Evangeli. I per tant, d'aquesta manera només podem viure expressant la nostra fe, la nostra unió amb Crist i el nostre amor cap als altres. El pecat crea divisions, el pecat separa, crea una distància còsmica entre Déu i l'ésser humà i entre persones. Si no m'ho creu, qualsevol notícia, bàsicament, podem reduir a això, separació i divisió. Qualsevol pecat, bàsicament, és divisió. No us explicaré ara mateix perquè se m'acaba el temps. Però penseu això, quan llegiu el diari, de quina manera veig aquí llavors divisió, separació, aquesta distància, que tot neix d'aquesta distància còsmica amb Déu. Però l'Evangeli, que porta l'anunci de la reconciliació amb Déu per mitjà de Crist, crea els vincles més forts. Crea unió i comunió. Unió per mitjà de la fe amb Crist i comunió entre els germans per mitjà de l'amor. Vincles verticals i vincles horitzontals. També ho ha fet l'Evangeli i ho fa aquí a Ciutat Nova. Llavors mirem, fem com l'apòstol Pau, mirem i busquem aquestes evidències de l'Evangeli i cridem-nos l'un a l'altre a l'acció de gràcies, a la lluança del Déu de l'Evangeli, entenent que formem part d'aquesta família encara més gran, una família que mai cabria dintre d'aquests parets. Donem gràcies pel fruit de l'Evangeli i visquem en fe en Crist i amor envers tots els sants. Per què? A causa d'aquesta esperança que ens està reservada al cel i el seu nom és Crist. Només ell ens dona tota la seguretat, però ens dona més que suficients raons per tenir la plena seguretat. Donem-li tot l'honor i la nostra acció de gràcies. Gràcies.